Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. L'Assemblea d'Experts de l'Iran ha escollit el fill d'Ali Khamenei com a nou líder suprem del país. Es diu Mojtabah Khamenei. Té 56 anys, té tendència conservadora i és molt pròxim a la Guàrdia Revolucionària, que immediatament ha donat suport al nou líder i s'ha declarat disposada a seguir-lo. El règim ha trigat hores a donar a conèixer el nom del successor, mentre Donald Trump amenaçava el futur líder de l'Iran, assegurant que si no compta amb el seu vistiplau, no durarà gaire. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha reivindicat a la cadena CBS que només l'Iran pot escollir els seus líders.
No permetem que ningú interfereixi en els nostres afers interns. Depèn del poble iranià elegir el nou líder. És només cosa del poble iranià i de ningú més.
Sobre el terreny, aquest diumenge ha continuat l'intercanvi de foc entre Israel i l'Iran, a més de bombardejos israelians al Líban i iranians a països del Golf. Els nord-americans han anunciat que el nombre de soldats morts ja puja a 7. Michael Leiter és ambaixador israelià als Estats Units en declaracions a la CBS.
El primer que hem de fer és crear una situació que ens permeti accedir a aquest material enriquit i retirar-lo. I això ens ha de fer arribar a un punt on hi hagi menys activitat militar sobre el terreny. Evidentment, ho tenim al nostre radar i ens n'ocuparem. L'objectiu de tota aquesta operació és impedir que un estat terrorista aconsegueixi armes nuclears.
En la vessant diplomàtica, aquest dilluns, els ministres de Finances del G7 abordaran els efectes econòmics de la guerra i la presidenta de la Comissió Europea farà també una videotrucada amb diversos líders de l'Orient Mitjà afectats per aquest conflicte. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
El feminisme ha sortit al carrer aquest diumenge amb motiu del 8M. Més de 22.000 persones, la immensa majoria dones, s'han manifestat a Barcelona per denunciar la violència masclista, el patriarcat i les desigualtats que encara hi ha entre homes i dones. Algunes de les manifestants han explicat a Catalunya Ràdio que els ha motivat a participar-hi.
Pues m'agradaria que els polítics escoltessin, que donessin més suport a les dones maltractades i que s'acabés ja d'una vegada l'agressió a la dona.
No hem de quedar-nos a casa, i més un dia com avui.
Voy a ser padre de una niña y pues claro, quiero que crezca en un lugar donde se sienta segura, donde pueda estar segura alrededor de los hombres, ¿no?
És el segon any que a Barcelona coincideixen dues mobilitzacions durant el 8M. També s'han celebrat manifestacions a Lleida, Tarragona i Girona.
Els bombers han trobat aquest diumenge el cos sense vida d'una persona al riu Mugent, a Llinars del Vallès. Tot apunta que es tracta de l'home que va desaparèixer divendres quan l'aigua va arrossegar la seva furgoneta. Ho ha explicat el subinspector dels bombers, Oriol Pallissa.
Al voltant de les 12:34 del migdia, el dispositiu de recerca ha trobat el cos d'una persona que està pendent d'identificar a uns 400 metres d'on vam trobar el vehicle el divendres.
També aquest diumenge els bombers han rescatat dues persones, en aquest cas il·leses, a Montferri, a l'Alt Camp, que han pujat al sostre del vehicle en què anaven quan l'aigua els ha arrossegat mentre intentaven creuar el riu Gaià per un pas a nivell.
Aquest dilluns es reprèn el judici contra l'expresident Jordi Pujol i els seus fills per l'origen de la fortuna familiar. Continuarà el testimoni del policia nacional que va coordinar l'informe acusatori contra els Pujol, clau per la fiscalia, i que les defenses van desmuntar en part. Va descartar que la fortuna familiar provingués de l'herència del pare de Jordi Pujol i Soleil i la va atribuir a una comissió que suposadament va pagar un empresari vinculat al cas Gran Tibidabo. La resta de la setmana serà el torn dels exresponsables de la banca andorrana i dels empresaris de Mèxic, en qui Jordi Pujol fa Rosola va fer negocis.
El Festival de Màlaga exhibeix una presència potent del cine liderat per dones. Un centenar de les pel·lícules, de fet, que exhibeix aquests dies, les signen directores, el que suposa un 39% del total. Aquest diumenge s'hi han projectat dues pel·lícules catalanes amb històries sobre dones. Són Femení singular i Sucia, per què no vaig fer res? Totes dues amb participació de 3CAT. La directora de Després de Kim ha parlat per Catalunya Ràdio i ha explicat que amb la seva pel·lícula volia indagar sobre els sentiments que queden en una parella després d'anys d'haver-se separat. Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
Després de Kim és una història sobre el dol, la pèrdua i les segones oportunitats a partir del que viu una exparella separada des de fa anys i que han de tornar a Espanya des de Buenos Aires perquè se'ls hi comunica la mort de la seva filla, amb qui havien perdut el contacte. Ángeles González Cinde, la directora, ha parlat a Catalunya Ràdio del que sent el personatge del pare, paper que interpreta Darío Grandinetti.
Esta pérdida le activa completamente. Él no quiere estar separado, él no quiere desaprovechar ni un segundo de recuperar lo que pueda de esta hija que él no supo entender y que ahora quiere a toda costa compensar.
Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que Leo Messi estava fitxat l'any 2023 per tornar al Barça, però que Joan Laporta es va fer enrere a última hora. Un Xavi que també ha afirmat que Alejandro Echevarría mana més que Laporta dins del club.
Es que el presidente tampoco dice la verdad, que Leo está fichado. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, i al final és el president que lo tira per atrás.
Justament, Joan Laporta serà al Tot Costa de Catalunya Ràdio aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda en el marc de la campanya electoral a la presidència del club. D'altra banda, l'aspecte esportiu, el Barça ja ha aterrat a Newcastle, on dimarts jugarà l'anada dels vuitens de final de la Champions. L'equip blaugrana hi ha anat directament des de Bilbao després de guanyar ahir l'Atlètic Club. Jugats aquest diumenge a primera divisió, Villarreal 2, Elx 1, Getafe 2, Betis 0, Sevilla 1, Rayo 1 i València 3, Alavés 2. Aquest dilluns juga l'Espanyol a les 9 del vespre contra l'Oviedo a l'RCD Stadium sense Expósito i Piqué sancionats. Al partit el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En waterpolo, el Sant Andreu ha guanyat la Copa de la Reina després d'imposar-se al Sabadell, 16-10. En bàsquet, la Penya ha guanyat el Granada, 109-73 en el debut de Jabari Parker amb els badalonits, ha fet 13 punts. El Barça ha superat el Breogán, 78-109. El bàsquet Girona ha perdut 83-90 contra l'Unicaja i el Lleida ha perdut amb el Baskonia 93-90. I el Barça ha guanyat el duel català de la Lliga Sobal d'handbol contra el Granollers al Palau Blaugrana per 42-31.
Fins aquí les notícies.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa és un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que sóc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
El meu 8 de març ha estat un diumenge de peus enfangats a la muntanya, a la recerca de branques i espàrrecs de marge. Les branques petites per guardar, i si encara cal fer una darrera llar de foc abans que no esclati la primavera, i els espàrrecs per poder fer una truita o un remenat d'aperitiu, perquè ja tenia clar d'entrada que molts, molts no en trobaríem. Potser ha estat la segona vegada a la vida que hem sortit per camins poc transitats per buscar espàrrecs, que diuen els experts que després dels bolets és la segona collita més popular. Són llargs, prims, de gust intens, que creixen de forma silvestre al costat dels camins o entremig d'unes altres herbes que semblen que hagin de punxar, però que en realitat no ho fan. Si us dic que durant els primers minuts del passeig n'he trobat un de sol, em creureu? Durant molta estona l'he portat a la mà dreta, sense estrènyer, com qui té un ocell fràgil a les mans i no vol fer-li mal. Era un trofeu per a mi. Per fi havia aconseguit trobar un espàrrec. Uns quants minuts després, la veu de la meva filla sortint de darrere d'un arbre caigut per les tempestes, cridava «N'he trobat un altre!» I així l'emoció ha estat augmentant d'intensitat. Cada crit d'un altre era un motiu de celebració. Fins que al final ens han caigut quatre gotes i hem anat fent reculades sense deixar de mirar cada racó fins a fer-ne un mànec prou raonable. Després a casa els he passat per la paella amb una mica de sal i oli i n'he fet un remenat d'aperitiu perquè un cop nets i tallats de la zona que no es menja, el trofeu s'ha reduït de tal manera que ens hem hagut de conformar amb un tastet que hem assaborit, això sí, amb tot l'orgull del món. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Què tal? Bona nit. 12 i 11 minuts. Tornem aquí una setmana més a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Arrenquem la setmana després d'aquest 8 de març. Tenim moltes sorts per explicar-vos i esperem trucades vostres, com sempre, amb preguntes i amb respostes al 93-201-7474 i els missatges que ja ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui ens hem trobat un missatge una mica llarg, però molt bonic, d'una persona que ens fa molta il·lusió cada vegada que ens deixa un missatge, que és la Núria, que és catalana però que viu a San Diego, als Estats Units, i ens fa una resposta des d'allà.
M'agradaria participar intentant respondre a una pregunta d'una senyora que ja fa uns dies, de fet vaig retrasada, jo ho escolto per podcast i porto com 12 programes retrasats, però sóc fidel i no me'n perdo cap i cada dia em faig una miqueta. Llavors hi va haver una senyora que fa uns dies que ha preguntat si algú havia vist la pel·lícula de Cims borrascosos, que crec que va ser així com va traduir, com és el títol en català, de la vostra secció de cine que teniu. Wuthering Heights seria el títol en anglès, i Cumbres borrascoses, doncs, en espanyol, no? Jo sé que l'he anat a veure, la vaig anar a veure fa pocs dies. Aquí als Estats Units es va estrenar de cara a Sant Valentí, es va estrenar el 13, i jo la vaig anar a veure al cap d'uns dies. La vostra secció de cine, la noia que la fa, que ara no recordo el nom, la veritat és que va fer una molt bona explicació de la pel·lícula amb comentaris i tal, i jo puc dir comentaris des dels Estats Units que he estat sentint i el meu propi comentari, no? Sí que han agafat només una part de la història i realment jo almenys considero, em va agradar la pel·lícula, no em va desagradar, els trobo molt macos els dos, els personatges principals, m'agraden molt. El que passa que realment amor és potser el principi, però després ja es converteix com en un amor malaltís, i amb això coincidien molts dels comentaris que jo he vist aquí als Estats Units. També comentaris deien que jo hi ha molta sexe, hi havia algú on no n'he tingut prou, i jo penso, bueno, si veiéssiu alguna d'aquestes pel·lícules espanyoles que tenim, tipus Almodóvar, doncs veieu que realment quasi no n'hi ha almenys aquest seria el meu comentari personal. Molta gent aquí amb comentaris apuntava que no hi ha res com la primera amb el David Niven, crec que era, i amb la Marlene Oberon, crec que era, potser els noms estan una mica canviats, però la primera, no? La que és en blanc i negre i tot això, deien que era la millor, i després de les altres versions apuntaven que els hi agradava molt, almenys a nivell d'Estats Units, la que més, la de la Juliette Binoche i el del pacient anglès, el Ralph Fiennes. Aquest era la que agradava més. I que aquesta, bueno, estava bé, però que tampoc... Però també hi havia molta gent que li havia encantat, eh?
Doncs mira, un comentari, una crítica cinematogràfica des de San Diego, als Estats Units, de la Núria, que ens escolta amb una mica de retard, com diu, perquè ho fa en podcast, i ella fa referència a la Sílvia Andrés, que cada setmana ens parla d'algun fet teatral o algun fet de pel·lícula en aquesta secció que es diu Abans de l'estrena. Núria, com sempre, moltíssimes gràcies per escoltar-nos des d'allà i per la teva participació i per donar la teva opinió sobre aquesta pel·lícula, la de Cims borrascosos. Ens truca el 932017474, la Maria Pilar des de Manresa. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, era per fer un comentari, bueno, per denunciar el poble cubà. No tenen res aquella gent per menjar ni per medicines, res, res. Només està ple en perdó de merda que diu que no la recullen ni les escombraries. Ara tenen, a més, com una pesta de mosquits, que et pica aquell mosquit i segons com tinguis la salut, doncs te'n vas. I això on va venir el conserge i ens ho va explicar, perquè ell té els pares i cada any hi va a portar-los els medicaments per tot l'any, perquè és diabètica la seva mare i precisament es va morir un germà que li va picar un mosquit d'aquests i com que ja estava delicat, doncs es va morir. I els hospitals buits, sense medicines, sense res. La seva mare va caure, es va fer un trenc al cap i ho van portar allà a l'hospital, però no tenien fil ni per cosir-la.
Mare meva. Això a Cuba ara mateix, eh? D'algú que acaba de tornar, eh?
Sí, 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 tant si ha estat un mes. Mira, només et diré que ell i la seva dona se'n van emportar 9 maletes.
Amb coses per portar cap allà, eh?
Clar. Per portar cap allà. Se'n van emportar més fil, vull dir, fil elèctric, perquè només els donen a la nit, a les 4 de la matinada, els donen una hora i mitja de llum i prou. O sigui que sí, els hi va fer una instal·lació amb una bombeta, sí, que sí, quan vingués la llum, s'encengués, es poguessin aixecar i fer menjar, o sigui, cuinar. Cuinen amb carbó, la resta de dia cuinen amb carbó perquè no hi ha res. A més, tot és d'estraper-lo, eh? Tot és estraper-lo. O sigui, a les botigues, res, no hi ha res. Tot està buit, ni turisme, no hi ha res.
No, clar, clar, amb la situació que expliques, clar.
Els governants viuen a Costa Rei.
Sí, senyora.
Però ells amb no pobresa, no, misèria. Misèria tenen. I ell, pues, perquè els envia diners d'aquí i els va portar molt menjar, els va comprar molt menjar allà, però ho compren d'estraper-lo. Els va comprar 50 quilos d'arròs. Ell això ens ho explicava amb les llàgrimes als ulls.
Pobre.
Eh?
Escolta, i sí. Maria Vila, ell pot anar i tornar sense problema? No li posen cap problema? Li deixen entrar les maletes i tot?
Ell té la nacionalitat alemana, perquè es va estar a Alemanya, i llavors té la nacionalitat espanyola, també. Ja. I ells, però, va haver d'anar amb una companyia, perquè ni els avions no van, eh?
Ja, ja.
Va amb una sí, companyia sí. Americana, van fer escala a Filipines, i de Filipines cap a Cuba.
Déu
i el tornar igual, vull dir, vam fer el mateix, o sigui, que vam haver de fer això, però no, ja dic, és que no va res, és que no hi ha, i em diu, sabe que és nada?
Dic, nada, sí. Nada. Dic, pues, nada, sí, 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 sí.
I bueno, i ell allà, pobret, doncs, quan hi va, els hi porta i els hi compra, i bueno, els hi va comprar dues gallines, mira, perquè tinguessin almenys algun ou.
Clar, clar,
sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, és misèria, misèria, tot. Jo em va colpir el cor, de veritat, eh?
Sí, és perquè a vegades no en parlem de segons quins països, a no ser que caiguin bombes, no, malauradament, però aquí, Déu-n'hi-do la situació que explica no, Maria Pilar.
Bueno, dius, mare de Déu, dius, sí, sap molt greu les guerres i tot. Mira, només ahir vaig anar amb un dinar de dones, eh? Perquè, bueno, vam fer un dinar de dones que érem 128, eh?
Carai.
I una, ai, no, això no ho vull, ai, no, massa menjar, això, el tall aquest, no el vull pas. Jo anava pensant en la gent de Cuba.
Clar, clar, sí, sí.
Jo pensava, mare de Déu, aquella gent, si ho tinguessin.
Sí, sí.
I, bueno, és que aquí dic tanta cosa que es llença, i allà no tenen ni perquè si et fas mal... Bueno, ell, bueno, se'm van haver de portar, a més, se'm van portar molts lots amb piles. Mm. Va comprar petroli, bueno, petroli, gasolina pel
gasolina,
generador.
Clar, clar.
Sí, un generador que fan anar per la nevera, perquè ell li porta l'insulina i els medicaments per tot l'any.
Déu-n'hi-do.
La mare que és diabètica.
Mare meva.
I cada any hi va.
Sí, sí.
Llavors els hi porta medicaments i, bueno, els, bueno, llavors quan ell hi va, pues, ara tot el que va comprar que els hi va deixar, els va comprar carbó, els va donar, els va comprar menjar per les gallines, va comprar-los arròs, 50 quilos d'arròs, els va anar comprant tot de coses, llegums, que poguessin guardar i que poguessin cobrar. Ah, els va portar una olla d'aquestes ràpides, que perquè amb una hora i mitja de llum que et donen...
No, clar, no tens temps gaire de fer segons què, clar, clar. Sí, sí.
Exacte, doncs els hi va portar també
Déu
això.
Maria Pilar.
Però, mira, de veritat que a mi em va colpir molt.
Sí, sí, no m'estranya. No m'estranya, i gràcies per explicar-ho i per fer-ho públic aquí a la Nit dels Ignorants, perquè doncs, de tant en tant aquests banys de realitat també està bé de conèixer-los de prop, de veu d'una persona que acaba de tornar d'aquí. Així que moltíssimes gràcies, Maria Pilar.
Vale, doncs moltes gràcies d'escoltar-me, eh? Que tingueu bona nit i que tinguin bona nit tots els ignorants.
Igualment, gràcies. Bona nit. Adéu-siau.
Bona nit.
L'Antoni, des de Torelló, bona nit.
Hola, bona nit.
Digues, Antoni, com estàs?
Molt bé. Mira, trucava perquè tinc 67 anys i pateixo poliomielitis des de que tenia 3 anys. Mm. I amb els anys, ara tenim la gran majoria de les persones afectades per aquella epidèmia, el que s'anomena síndrome postpolio, que és una seqüela, diguéssim, d'aquella malaltia que et fa estar amb molta feblesa de la força muscular, cansanci i una sèrie de símptomes bastant greus que limiten molt la mobilitat i fer una vida normal. I la meva pregunta era si hi hauria algun metge, algun especialista aquí a Catalunya o a Barcelona en concret que coneixés aquesta malaltia, perquè jo m'he trobat amb diverses caigudes, accidents i fractures. Ara mateix estic amb la cama enguixada.
Vaja.
Immobilitzat per una rotura de la ròtula que no em van voler operar i porto 4 mesos esperant una solució i no sé, estic... És una seqüela d'una malaltia molt desconeguda, encara que als anys 60 va afectar
molta gent, sí, sí.
200.000 persones,
sí, sí,
i van haver-hi quasi 20.000 morts i afectava molt els nens, no? Jo vaig agafar amb 3 anys, no? Mm. I és un assumpte que sempre ha aparegut així molt dispers, molt silenciat per qüestions polítiques, del franquisme, i després la democràcia tampoc no ens ha detès mai els malalts, no? Mm.
I tu busques algun metge que pugui donar resposta a aquesta síndrome postpolio, eh? Entenc.
Sí, algun tractament.
Sí, sí.
Ja fa uns 10 anys o així, que passa que ara està jubilat el doctor Portell de l'Institut Goodman, a la televisió va dir que hi havia un medicament que estava en preparació, que probablement en 2 anys, però d'això ja fa 10, i que el síndrome de postpolio fa una degeneració de la força muscular més o menys d'un 7% anual. I aquest medicament que deia ell frenava aquest deteriorament. El frenava. No té curació, no té tractament, ni cap mena de solució, però almenys quines alternatives o quines expectatives hi ha.
Sí, sí, sí. D'acord, doncs a veure si algun oient ens pot dir alguna cosa, si no intentarem buscar nosaltres la resposta, Antoni, d'acord?
Estaré molt agraït, eh?
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit.
Doncs, déu-n'hi-do, avui quin inici més contundent, eh? Entre la denúncia de la situació a Cuba i aquesta conseqüència de la síndrome postpolio, trobo que és un programa que dona resposta a moltes coses i està molt bé que cadascú, o la Núria des de San Diego, que ens feia aquesta crítica dels cims borrascosos. Tenim una altra resposta que ens dona i que ens ha deixat el WhatsApp de la Nit dels Ignorants. Ens dona en Carles des de Badalona.
Es va parlar també de Jesús perquè el feien despullat. Jo tenia entès que Jesús el feien despullat doncs per demostrar que era un verdader home, que no era un marciano, que no és un àngel, sinó que és un verdader humà, que és un déu convertit en home, en carn i ossos.
Doncs és la resposta del Carles a la pregunta que ens feien fa uns dies, la setmana passada, sobre per què Jesús apareix despullat en les representacions, i altres oients que també ens han dit altres coses. D'aquí 5 minuts arribarem a 12:15 de la matinada.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change?
Would you change? Encara amb el ressò de la celebració d'aquest 8 de març del Dia Internacional de les Dones, és una jornada reivindicativa, i hem pensat avui que estaria bé recordar un petit fragment d'una conversa que vam tenir el gener a les portes de la Barcelona Wine Week amb la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueras.
És per llegat familiar, normalment, que les dones ens dediquem al vi, no totes, però sí que històricament ja ha sigut molt difícil denunciar abusos masclistes, quan, per exemple, el teu tiet, no?, és el teu cap, i sobretot les dones que estan en àmbit rural.
Hem volgut recordar aquest fragment perquè, tal com deia la Meritxell, en un món d'homes, com és el del vi, el que us volem explicar aquesta nit té molta transcendència. I és que a la gala que es va fer tot just fa un mes per elegir el millor sommelier de Catalunya 2026, les tres primeres van ser dones. La Paula Cuenda, de només 28 anys, head sommelier del restaurant Villamàs de S'Agaró, va guanyar aquesta distinció. Per darrere seu va quedar l'Anna Casabona, sommelier de Jove Camps, i Jus Brion, professora de sommelieria de la Universitat de Barcelona. Per una vegada, en un món d'homes, van triomfar les dones. Per això, aprofitant aquest Dia Internacional de les Dones, aquesta nit ens fa una especial il·lusió saludar la Paula Cuenda, que és la millor sommelier de Catalunya 2026. Paula Cuenda, bona nit.
Bona nit.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Escolta'm,
moltes gràcies, estic molt contenta.
Home, només faltaria. Veu arribar tres dones a la final. Jo no sé què va passar pel cap o pel cor quan vas sentir que pronunciaven el teu nom.
Primer, pànic, perquè no m'ho esperava. I després, alegria i ostres, després d'aquesta recompensa, doncs, tota la feina que fas, doncs veus que val la pena, no? Uh-huh. I la veritat que de tant en tant et diguin que fas les coses bé, doncs a tothom li agrada.
I tant que sí. En una entrevista aquests últims dies parlaves del fet que tres dones, com deia, haguéssiu arribat a la final del concurs, i deies que havíeu fet història. Pels que no són d'aquest...
És que no havia passat.
Clar, anava a dir, això no havia passat mai, no? I potser trigarem a tornar-ho a veure, o ja no, o ja és més habitual que en aquest món tan masculinitzat encara, les dones comenceu a treure el cap i tot el que no és el cap i els braços i el cos a darrere.
Home, jo crec que cada vegada més s'anirà igualant. No crec que... Vull dir, crec que ara la presència de dones en el sector és altíssima. En el sentit de... Cada vegada hi ha més dones que són sommeliers, que estan al cap d'una bodega, que són encarregades. Vull dir, jo crec que estem fent bona feina.
Mm. En el teu cas, a més de ser dona, si afegeix una altra dada molt important, ets molt jove, tens 28 anys, t'has trobat en alguna escena, en algun moment de paternalisme, o algú que li hagi costat prendre seriosament, sí, doncs perquè ets dona i, a més ets jove.
Bueno, és que és com si t'haguessis de justificar encara més, saps? Com si haguessis de demostrar el doble que ets vàlida. Però, bueno, això, després d'anys en el sector, et vas curtint, la veritat, i ara mateix, vull dir... Sabria molt bé com respondre en aquesta situació. No crec que tingués problemes, la veritat.
Ara ja estàs baregada una mica, no? Perquè quant temps portes, sí, fent aquesta feina?
Ara, des del 2021.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Bueno, sí, perquè vaig començar amb cuina el 2019 al Celler Can Roca, uh-huh, amb unes pràctiques que vaig fer allà. Anteriorment ja n'havia fet d'altres a altres llocs, però va ser després del Covid que se'm va donar l'oportunitat de saltar a la sala i, i des de llavors que no he anat enrere.
Clar, per tant, diguéssim que tu, l'inici de la teva trajectòria o el teu primer objectiu professional, com que veig que tens un grau superior en direcció de cuina, sí. potser eren els fogons i no eren els vins, inicialment?
Bueno, sí, inicialment eren 100% els fogons. Que passa que vas evolucionant, et va picant la curiositat de... No? Vas a un restaurant i t'ofereixen un vi o un maridatge i vols entendre més, vols saber-ne el per què i a partir d'acabar els meus estudis en cuina i estar en el sector ja, doncs vaig decidir seguir estudiant i vaig decidir començar a somieria.
Mm. Per
saber-ne més, bàsicament, clar, no? Perquè m'hi volgués dedicar.
Però és la curiositat la que et porta això, no? De dir, a veure això sí. Com marida amb això, a veure quin vi li pot anar bé, no?
Sí, clar, és que tenint en Josep Roca al costat, que t'ensenya tant en maridatges com, no? Com crear un plat a partir d'un vi, o quin vi li va bé aquest plat, llavors... Tu com a cuiner, és que si no et pica la curiositat, és que sí.
Clar, necessites ser curiós en aquest aspecte, no? Però clar, penso en l'edat jove, penso, a vegades em fixo, no?, quan vas a un restaurant o pel carrer, amb terrasses i tal, i veig tota la gent jove amb cerveses. I si vas a un restaurant i algú jove, normalment es fa retirar la copa perquè et diuen no, o no saben apreciar. Penso, necessiten ser una mica més grans per poder apreciar el vi. Clar, en el teu cas, tot això, no. Tot això, zero.
Crec que sí que hi ha una gran part que segueix bevent cervesa, perquè això és indiscutible, i bueno, encara s'ha de fer molta feina, però crec que de mica en mica crec que els vins naturals... no perquè sigui cap moda, sinó una filosofia de vida, al final crec que estan ajudant molt a que els joves s'atreveixin a tastar coses noves. Perquè són potser més accessibles, més divertides, no són tan avorrides, et dona joc que hi hagin doncs, oranys, vins macerats, vins brisats... crec que és una manera molt divertida i, entre cometes, fàcil d'accedir a la gent jove.
Mhm. Que ara m'has fet gràcia dient coses divertides. Penso, com és un vi avorrit?
Ostres, mira, és que jo et podia dir un vi avorrit, però potser hi ha molta gent que no hi està d'acord.
És qüestió de gustos,
sí,
ara.
Sí, però jo què sé. Ostres, a mi un vi que només hi hagi barrica, a mi doncs m'avorreix.
T'avorreix.
Prefereixo que predomini la fruita, l'acidesa, que hi hagi un punt de complexitat amb una possible criança en barrica, però que la barrica no sobrepassi sobre la resta d'elements del vi, saps?
Uh-huh.
I n'hi ha molts que sí, que en són una mica d'avorrits, jo crec. Pel meu gust, eh?
Tu ara mateix es diu Head Sommelier del restaurant Villamar de Segaró.
Bueno, això de Head Sommelier...
És el títol que
sommelier,
té, no?
Ja està.
És Sommelier,
sí.
És a dir, màxim responsable de la bodega, de la carta de vins i del servei
després
de Sommelier, no?
Sí.
Clar.
Sí.
Per tant, el teu dia a dia, la teva feina, perquè no és només de recomanar vins, quina és la teva feina? Com és un dia de feina allà?
És intens... molt divertit, perquè al final tu has de passar bé. Hi ha molt d'estrès, si és un servei animat, doncs has d'estar concentrat, has d'anar amb les idees clares, amb un somriure, sobretot, perquè la gent no t'ha de notar que estàs estressat, i al final has de gaudir de la teva feina. Al final, amb aquesta carta de 1.500 referències, aproximadament, no és un dir, hòsties, tens molt de joc en fer, desfer, tastar coses noves, improvisar, no? Canviar, fer-li obrir la ment al client, de dir, ostres, vols tastar alguna cosa nova? Aquí pots fer-ho.
Clar,
et dona molt de joc.
1.500 referències, això està en una carta? Perquè, clar,
sí.
el client es deu perdre. Si ha de mirar tota la carta,
no? Sí, hi ha gent que al·lucina, no? Que diu, uau, quina passada, i llavors està potser una bona estona mirant-se la carta, no? Perquè al final has de llegir, has d'estar una bona estona mirant. I després hi ha gent que veu la carta i es deixa recomanar. De dir, és que no vull pensar, vinc a passar-ho bé, disfrutar, i no tinc ganes de llegir ara.
Uh-huh.
Llavors aquí et dona joc a... Doncs això, a conèixer el client, a deixar tastar... No sé.
Clar. Per tant, és molt important que el client estigui obert i que No sé si també teniu en compte una mica els gustos que us poden explicar, però també sí, el que han triat a l'hora de menjar. I que si demanen, m'ho invento ara, un arròs, no li faràs la mateixa recomanació que si es demanen un steak tartar, per exemple.
Bueno, depèn molt d'exacte, els gustos del client, el que potser et puguin dir de, que solen veure, no? Mm-hmm. Que això te'n fas una idea, llavors més o menys saps per on tirar. I després, exacte, si busquen algú més fresc amb aquell plat o si encara que sigui peix volen un vi amb molt de cos, vull dir, t'adaptes. Al final s'ha de fer molta psicologia en aquest aspecte.
Mm-hmm. Tu parlaves ara de tots aquests vins dinàmics, nous, que t'agraden més, que dius que són més divertits. El món del vi realment està en constant evolució, per tant, és una feina de més que teniu vosaltres després que marxeu de la sala?
Sí, sí, sí. Jo crec que és un aprenentatge constant, tant dins com fora del que és el restaurant, de la sala. Crec que formar-se constantment és clau, és un factor clau que permetrà que tu puguis defensar millor davant del client. I després també totes aquestes noves tendències i canvis que estan havent-hi, no només en estils i zones vitícoles, sinó en canvis com canvi climàtic, no?, que està afectant a gairebé totes les regions vitícoles, maneres de vinificar, conseqüència d'aquest aspecte, d'aquest canvi climàtic, estils, no?, depèn de l'estil del celler, del territori on estàs, no?, al final t'has d'adaptar i has de saber representar el territori amb la seva màxima expressió.
I la gent que anem a restaurants, ens deixem recomanar, tu creus?
Ostres, jo tinc la gran sort que on estic ara, com que hi ha aquesta carta i la gent sap on va realment, la gent ve amb la mentalitat molt oberta. Llavors, dona molt de joc a que jo pugui fer això. Sí que és veritat que en altres restaurants potser és sota cavall i rei, saps? Mm-hmm. Que volen el que els agrada i no volen canviar-ho perquè ja els està bé i és totalment respectable. Llavors, tu t'has d'adaptar com a sommelier. Tu el que no has de pretendre és canviar la mentalitat del client. Vull dir, tu ets tu el que t'has d'adaptar al client, als seus gustos i el que vol en aquell moment.
Clar, hi ha gent que sap el que vol, hi ha gent que li agrada provar, hi ha gent que es deixa aconsellar, i després hi ha, suposo, algun perfil, no sé si t'has trobat mai, d'algú que agafa la carta i tria el vi més car de tots.
Sí.
Sempre és el més bo que hi ha a la carta?
No crec que sigui. Vull dir, al final, si és molt car és perquè, bueno, al final hi ha una història darrere, hi ha un llegat, hi ha una zona vitícola més coneguda, no?, més prestigiosa, però realment jo no crec que estigui 100% lligat a la qualitat. Vull dir, és un bon vi, 100%, però vull dir, altres opcions que... Vull dir, no fa falta gastar-te milers d'euros perquè el vi sigui bo.
Clar.
I que el puguis gaudir. Mm. Vull dir, crec que... I això el Villamàs ho demostrem, jo crec. Vull dir, pots veure molt bé a un preu molt raonable.
Mm. Estic pensant que, clar, amb 28 anys, sommelier d'un restaurant, millor sommelier de Catalunya 2026. Clar, tu ara, els pròxims anys, quins objectius et marques? Perquè, noia, déu-n'hi-do la feina que has fet fins ara. Clar.
Doncs és molt complicat, però... Aviam, jo de moment estic supercontenta al Villamàs, llavors de moment seguiré fins que em deixin o fins que jo vulgui fer un canvi. Però bueno, jo ara també paral·lelament he arrencat un petit projecte, és un petit catàleg de productors de moment enfocats a la Champagne, a França.
Uh-huh.
I la idea és, doncs, donar a conèixer aquests productors que potser no han arribat a tothom, la seva filosofia i manera de ser i fer, al final. Llavors, la idea és fer com una sala de tastos amb opció a gastronomia en un futur, i un petit catàleg al final. No m'agrada dir-li distribuïdora, però crec que és un ofici també molt, molt dur, i jo ara mateix, vull dir, amb la feina al restaurant, doncs tampoc era...
Clar, no pots
voler abarcar massa.
Clar, no arribes a tot, no?
I a poc a poc.
La Paula, quan surt a sopar o quan surt de festa amb la seva gent, què demana per beure?
Uf, mira, fa tant que no surto de festa, mare de Déu.
Mare,
o sigui, hauria de fer memòria.
De veritat?
Ja, mira que m'agrada, però...
No pots.
És que passa que tinc molt mal beure en la festa, perquè com que no estic acostumada a beure destil·lats, no és que algú que disfruti gaire, la veritat... quan bec un gin tònic ja em puja molt ràpid al cap. Mm-hmm. però no, soc partidària d'això, si anem prèviament a sopar, doncs fer vi i després màxim fer-me una copa i després seguir bevent aigua amb gas.
Ja està.
Sí, i així acabes molt d'aquestes,
bé la nit. Acabes bé la
nit,
no?
Sí. D'aigua amb gas, gel i llimona i vinga.
I ja està. I això està. Segur que senta bé. I si has de triar un vi, sí, per tu, ara mateix et dic, quin és el vi que t'agrada més? El que ara em recomanaries a mi? Escolta'm, doncs si el cap de setmana que ve surts a sopar i vols provar alguna cosa xula, jo et recomano aquest vi. Què em recomanaries?
Ai, doncs mira, jo ara mateix... Et podria demanar, o sigui, et podria recomanar les Corsons 21 sense sofre de la Sara Pérez, de Mas Martinet. És un vi, és una garnatxa del Priorat. I mira, més que... No perquè sigui el dia de la dona, però més, amb més sentit, avui em ve de gust parlar d'ella, perquè és una dona que s'ho curra cada dia... molt, me l'estimo moltíssim i crec que és un gran exemple de persona, dona poderosa i que fa les coses molt bé i que t'empodera i que et motiva a ser millor, és un gran exemple i estic super orgullosa de tenir-la i d'haver-la conegut a la meva vida.
Que bé, sí. Paula, ja posats, sí, no? per algú, noia jove, que li agradi aquest món i que pensi, no, és que aquest món encara és molt masculí, sempre està ple d'homes, és un sector molt masculinitzat, jo no m'acabo d'atrevir. Tu, que ja has obert totes aquestes portes, què els hi dius?
Bueno, que jo crec que tu has de treballar, siguis dona, home, jove o més gran. Vull dir, al final és treballar, entrenar, formar-te i demostrar el que saps fer. Ja està. No crec que sigui ni qüestió de gènere ni d'edat.
Doncs cadascú a lluitar pel que vol, no? En definitiva, quan un té ganes de fer una cosa, doncs és treballar, persistir i acabar aconseguint, com la Paula Cuenda, que avui l'hem tingut aquí a la nit dels ignorants. Paula, moltíssimes gràcies, moltes felicitats.
A vosaltres.
Qualsevol dia et venim a veure, a veure què ens recomanes en directe. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Sí, bona nit.
Mi luz la prenderé con el Rolls Royce que quemaré, sé que mi paz yo me ganaré cuando no quede nada que perder. Ya no quiero perlas ni caviar, tu amor será mi capital. ¿Y qué más da si te tengo a ti? No necesito nada más, un Sauvignon Blanc a tu lado. Mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado. Está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc. En mi copa de Sauvignon Blanc. A mi Dios escucharé, mis limichu yo las tiraré, mi porcelana la dejaré caer y regalaré mi piano de pared. Estoy bien si estás tú. Yeah.
Sauvignon Blanc de la Rosalia per sortir d'aquesta conversa amb la millor sommelier dona de Catalunya 2026. A punt d'arribar a 3:15 de la matinada d'avui, que ja és dilluns, per tant que ja seria 9 de març. Francesca de l'Eixample, bona nit.
Hola, bona nit, Marta i companyia.
Què tal?
I tots ignorants. Bueno, volia assenyalar que aquesta nit a les 12 els meus fills han fet la sorpresa de venir tots aquí a sopar amb els nens. Ha sigut una taula de 15 persones.
Què dius ara?
Sí, sí, sí. Maquíssim, maquíssim. La meva filla ha portat de tot perquè viu aquí al costat i està tot el dia cuidant. I el punt final ha sigut un pastís que ha fet de pasta de full en relleno de nata i a sobre tot ple de maduixes un del costat de l'altre.
Mare meva, tot això per sopar? No sé. Per sopar avui?
Sí, mare. Perquè celebrant tenint el cumpleaños que fa 3 dies que ha passat.
Ah.
I ja he fet el cumpleaños i el sant.
El sant, que és avui dia 9 ja, no?
Avui dia 9.
Sí, senyora. Per I molts sants, santa, doncs. Moltes felicitats.
Aquesta santa ja està a les parets per anar a la camilla de la Mare de Déu de Montserrat, amb un gratito d'aquell, ho diu, Santa Francisca, viuda i romana.
Sí, senyora, sí, sí.
Sí.
Escolta'm, doncs, quin dia més bonic, no?
Sí. Oi, estic més contenta.
Tu diràs.
És que veure l'acollida de dues persones, el que han fet, és molt maco.
Molt estar maco.
Tan units i tan contents i tots cantant. I després volia assenyalar que el cuiner que fa la cuina als migdies, ara no me'n recordo del nom.
El cuiner que fa la cuina... Sí.
Ai, no.
No, el...
Que...
El Marc Ribas, vols dir?
Sí.
No. Sí? O l'altre que hi ha, que és un noi més jove, no?
No, el Pim Pam. No. Aquest, el Marc Ribas,
sí,
deixa el programa perquè s'ha ampliat molt la seva feina, que ha obert 3 restaurants a Girona i va molt cansat. I llavors posaran el que està de segon, el Marc Peris, que parla d'una manera que jo no l'entenc.
Però això ja ho saps del cert, Francesca, que posaran aquest?
Sí, ho diuen.
Ja ho diuen, ja ho diuen.
Vull dir que tinc els diaris digitals que tinc.
Però potser serà pel joc de cartes i pel cuines un altre, no ho sabem, això encara, no?
No, diuen per tot.
Per tot. Per tot, ah. Molt
lo
bé.
El que feia l'altre.
Sí, sí.
No sembla que ho facin per castigar-me a mi, perquè jo no m'agrada aquest senyor.
No. Dóna-li una mica de temps, dona, dóna-li una mica de temps.
No, però tindria que fer un curs de locutor.
Que vagi, no, que vagi més a poc a poc, no?, parlant.
Sí, ja. Sí.
Segur que li diuen, ja veuràs com sí. Segur que li diuen.
Vale.
Si ho acaba sent.
Gràcies, Bertona.
Que passis un molt bon dia del sant.
Gràcies.
Adéu-siau.
Bona nit.
La Cristina de l'Esquerra de l'Eixample, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i bona nit a tothom. Mira, aquest senyor que ha trucat de lo de la polio...
Sí.
Doncs, bueno, jo també tinc, sí, 66 anys i també vaig agafar la polio als 3 anys.
Carai.
Llavors, van fer un reportatge, crec que va ser un Telenotícies Migdia, d'un servei que hi ha a l'Hospital Fundació Hospitalària Barcelona, que és el que era l'antic Hospital Sant Rafael, allà al Vall d'Hebron. I allà tenen un servei que et fan un seguiment a les persones que tenen polio. No sé si li pot servir.
Molt bé. L'Hospital Sant Rafael, d'acord.
Sí, bueno, es diu Fundació Hospitalària Barcelona.
Sí.
Que és l'antic hospital de Sant Rafel. Si vols et puc donar el telèfon, perquè, bueno, ho he buscat, i puc donar,
doncs,
el telèfon.
Doncs mira, segurament li anirà bé a l'Antoni, el pots donar, i tant.
A veure, espera un segon, que ho tinc aquí. Mira, el 93...
Sí.
211...
211...
2508. 25, aquest és el telèfon 08. De l'hospital.
Molt bé.
Llavors tenen un servei de... li diuen de rehabilitació, però es veu que fan seguiment, que jo vull trucar perquè avui en dia actualment no et fa cap metge cap seguiment a les persones que tenen polio.
Sí, ho trobo tan gros, això, sí.
Sí, vull dir, llavors, no sé, jo vaig veure aquest reportatge, vaig dir, ostres, trucaré, a veure com funciona i com es pot accedir, perquè, bueno, doncs això, arriba un punt que, clar, et vas deteriorant,
clar,
no?
Clar,
jo
clar.
Per ara...
per ara puc dir que estic bé, no? Però voldria, doncs, això, que també em fessin un seguiment, no?
Un control per
exacte, sí, perquè, evitar... bueno, exacte, si, doncs, hi ha alguna medicació, si l'has de prendre, si no l'has de prendre, o, bueno, o m'entens? Sí, i llavors tinc pendent de fer aquesta trucada, també, per veure com es pot accedir en aquest servei, no?, perquè et facin un seguiment. Llavors, potser en aquesta persona també li pot servir.
Li pot anar bé, l'Antònia, saber això, perfecte. Doncs, Cristina, moltes gràcies.
De res, a vosaltres. Bona nit a tothom.
Bona nit. Adéu. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, bona setmana. I només dir-te que el Domènec Subirà va estar a la teva alçada i va estar, la gent va estar encantada amb la...
Home, t'ho diràs,
amb
tant.
La seva locució.
I tant, sí. Que sí, el Domènec és un gran company i un gran professional, o sigui, no en tinc cap dubte, sigui perfecte.
Però el que va dir que ja ha estat informatius i això, vull dir, té experiència com a locutor i se li nota, eh?
Mare de Déu, i he anat pel món i de corresponsal i de mil coses. O sigui que vale, podeu estar ben tranquils quan ho faci.
Jo tinc les tres preguntes.
A veure,
rigor,
digues.
Però si em compleguessis musicalment, m'agradaria si fos avui un altre dia,
vale,
la rumba de Barcelona.
La rumba de Barcelona.
Pérez, ja la fa el Cisa, la fa la Plateria, bueno, és molt coneguda.
Molt bé, de qualsevol, eh?
Pel Gato Pérez, l'original.
L'original, molt bé, aquesta me l'apunto.
Creada pel Gato Pérez.
Perfecte.
Una persona argentina que feia rumba catalana.
Uh-huh, molt bé. I les preguntes?
I la va impulsar. Les preguntes, sí. I això.
Digues.
Són tres frases.
Digues.
A veure, posar més pa que formatge, què vol dir en concret? Per què es diu aquesta frase? Posar més pa que formatge.
Molt
que
bé.
És potser exagerar les coses o que realment és una mica tacanyo amb el tibet i que li posa l'entrepà.
Vinga,
segona. La següent frase és qui l'encerta l'endevina, què vol dir?
D'acord.
Qui l'encerta l'endevina.
Uh-huh.
I la darrera frase també és una altra frase, perquè és... Això és un joc de despropòsits, que com es podria... Què vol dir i que com es diria més entrenadament, més...
Molt bé. D'una altra manera, d'acord.
I això seria la meva participació d'aquest diumenge.
Perfecte, dilluns, doncs ja, Josep Lluís, moltes gràcies, que vagi bé la setmana.
Adéu-siau,
bona nit. A veure, que tenim encara algun missatge pendent, a veure si tinc temps, abans sí que tinc temps, el WhatsApp de la nit dels ignorants ens ha deixat una crítica, l'Anna, d'aquesta manera.
Jo volia opinar sobre en Quim Mas Ferrer, amb el Foraster. Ja és un programa que molt miro, perquè el poble, la gent són trempats, i mira, sempre t'agrada gent d'aquí i tal. Però jo ara no m'agrada, no sé si és que ho fa més últimament, que en Quim sembla que quan la persona li diu una cosa, doncs se'n foti, o no sé la paraula, després, no? Perquè ell, la persona fa un comentari, i després en Quim fa servir que comentari per fer molta gràcia i acollonar, perdoneu la paraula, acollonar la persona, o fotre-se'n, i no sé, jo si m'agradaria molt que cada vegada anar al torn amb la mateixa, ara no me ve cap exemple. Bueno, l'altre dia a Besalú, amb el pont, un senyor va dir que el pont, que els hi portava molta gent, que el pont s'hi des tota l'estona, d'allò no vol el pont. I llavors, el posaven en allà i així, bueno, enfocant i així, bueno, doncs és això, mira, això que ja m'agrada i me'l continuo mirant, eh? Però no sé si hi ha algú més que està d'acord que acollona aquest noi i no és massa respectuós quan algú li està explicant. A vegades la persona explica i ell mira la càmera volent-se dir, ai, Déu meu, o una cosa així. Bueno, res, suposo que no hi estareu pas d'acord, potser soc jo. Adéu-siau, bona nit.
Gràcies, Anna. Doncs, escolta'm, cadascú diu el que vol, no cal que tothom estigui d'acord. I encara en Joan Jesús, des de l'Arbós, que ens fa aquesta resposta.
Sobre que algun vehicle el porten amb la grua i en aquest cas portava un vehicle aixecat pel darrere i les rodes del davant són les que anaven per terra. Això sol passar, depèn del tipus de grua i del tipus de sinistre que tenen. Perquè si un sinistre el té pel davant, evidentment l'aixequen pel davant i arrossega les rodes del darrere. Llavors ell ha preguntat si el fre de mà bloqueja les rodes del davant i les del darrere. Els frens de mà bloquegen només les rodes del darrere. Que quedi clar, quan donem o posem el fre de mà, només bloqueja les rodes del darrere. I per altra banda, amb això que dèiem d'auxiliar o arrossegar el vehicle que du penjat una grua i el porta penjat, que són les rodes del davant, les que toquen a terra, prèviament les fixen el volant, i llavors són aquestes, les del davant, les que, diguéssim, que van de rossadura amb l'asfalt. Per què? Perquè he tingut el sinistre pel darrere, i aquelles rodes del darrere són les que van al damunt de l'enganxall de la grua, perquè han quedat, diguéssim, pel sinistre d'una manera que no rodarien bé.
Que no ens enredin. Amb Carlos Baraybar.
Avui, que ja fa una setmana i un dia que els Estats Units i Israel van començar a bombardejar l'Iran, ens fixem en un dels escenaris que ha provocat més polèmica i ha fet córrer més informació certa i falsa. El bombardeig d'una escola a la localitat de Minab i la mort de desenes de nenes que hi assistien. Per treure l'aigua clara del que va passar realment, saludem el responsable de verificació de 3Cat Info, Carlos Baraybar. Bona nit. D'entrada, aclarim-ho, l'atac és real i sí, hi ha desenes de morts.
Hola, bona nit a tothom. Sí, l'atac és del tot real. Va passar en una escola de nenes de Minab, molt a prop de l'estret d'Hormuz, al sud de l'Iran, dissabte passat. A les últimes hores s'ha aclarit una mica més qui en podria haver estat el responsable de l'atac. Segons fonts militars dels Estats Units, citades per l'agència Reuters, la Força Aèria dels Estats Units és qui hauria bombardejat l'escola. El que encara no es pot definir és qui en seria el responsable últim d'aquest bombardeig. Una de les preguntes més clares en aquest tema és per què bombardejar una escola. Doncs ja fa una setmana vam explicar a 3Cat Info que l'escola estava al costat de les instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària Minab, i la Guàrdia Revolucionària és un cos militar del règim iranià. Ara, noves imatges per satèl·lit mostren que, a més de l'escola, com a mínim 6 edificis més al seu voltant van ser destruïts durant aquell atac. Són els edificis del complex militar del costat de l'escola. La setmana passada ja vam trobar un testimoni d'una de les persones que participaven en les feines de rescat, que deia que allò ja feia anys que era una escola i que havia deixat de ser una base de míssils. Això ens pot donar una pista de què pot haver passat. Ara, el New York Times ha demostrat com entre el 2016 i el 2018 es van fer obres a la zona per separar l'edifici de l'escola de la resta dels edificis militars. Per tot plegat, és fàcil connectar els punts i pensar, doncs, que l'atac a l'escola va ser un error per culpa d'una mala informació per part dels Estats Units en el marc d'un atac a altres instal·lacions militars. Això sí, error o no, atacar una infraestructura civil es podria considerar un crim de guerra segons el dret internacional humanitari.
Carlos, sobre aquest bombardeig s'han dit un munt de coses, des que l'explosió era culpa d'un míssil iranià que havia funcionat malament, fins que l'atac no havia existit i les imatges que corrien eren de Kabul del 2021. Tot això ha quedat desmentit?
Sí, rotundament. El tema del míssil iranià defectuós queda descartat definitivament, ara que sabem que la zona era un objectiu clar pels Estats Units. I pel que fa al tema que era Kabul el 2021 i no l'Iran, és molt interessant perquè ens ha permès veure de quina manera s'instal·la una notícia falsa a xarxes. Aquesta idea, que era Kabul i que l'atac no havia existit, només es va escampar pel Twitter de parla hispana, impulsat per perfils clarament pro-israelians que van aconseguir que Grok, la IA que té integrada Twitter, o X, respongués que, efectivament, l'atac no existia. Per tant, vam veure que Grok mentia directament. I hem entès el per què. Doncs perquè en situacions d'última hora, quan Grok no té altres referències, el que fa és prioritzar el que estan dient perfils de Twitter verificats, els que paguen, i també els tuits que generin més merder, que tinguin més engagement, diuen. Prioritza això per sobre del context o la informació de mitjans de comunicació o verificadors, que és veritat que en moments d'última hora potser encara no tenen la informació elaborada. Per tant, quan preguntem a Grok què està passant ara mateix, hem de saber que quan respongui es basarà més en el contingut més viral i més provocador que no pas en la informació més acurada.
Gràcies, Carlos. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Doncs mira que arribo a veure missatges moltes vegades al X de gent que no sap coses i pregunta Grok sempre, que és la intel·ligència artificial, com si allò hagués de ser la Bíblia, i mireu, o sigui, no. Fa servir el que té més seguiment o el que es fa més viral i no la veritat del que demana la gent. En fi, que hem d'aprendre encara tantes coses. Va, que arribem a la una de la matinada. Això vol dir que escoltem les notícies d'aquesta hora amb les nostres companyes dels serveis informatius i després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Amb més preguntes, amb més respostes, tenim alguna cançó que ens han demanat específicament per un dia com avui, que després l'escoltarem, i encara alguna conversa molt interessant. Fins ara!